Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi Basté.
Què? Et, bon sembla, et sembla un bon, un gran músic, el Salvador Sobral?
Home, i tant, hi ha discussió sobre aquesta qüestió i a part, ara, a part de ser meravellós escoltar-lo cantar, doncs també m'he donat que és meravellós escoltar-lo també parlar. Per tant, en aquest sentit, la meva enhorabona.
Ah, moltes gràcies, moltes gràcies.
Arnau, anem a... El secret de l'èxit d'avui va... Aquí m'has posat que t'exigeix una gran responsabilitat. Per què?
Sí, home, és en primer lloc perquè, bé, pel pes de la peça que tractarem i segurament doncs, per un motiu obvi, que és que el seu intèrpret està escoltant-me i és una cosa que sempre imposa una mica quan són morts o quan no escolten RAC1, doncs ja estic una mica més alliberat, però bé, de tota manera espero estar a l'altura i que li agradi.
Pots xerrar malament, eh? No, ja estic acostumat a la crítica musical.
Només tinc coses positives avui.
Som-hi. Vale.
Si un dia alguém pregunta por mi, dius que vivi per t'amar.
Amar pelos dois, estimar per tots dos, de Salvador Sobral. Una delicada cançó que va irrompre al Festival d'Eurovisió de l'any 2017 apostant per unes fórmules i recursos musicals que s'allunyaven completament del cànon imperant al festival. En un món on cada vegada tot s'assembla més, on tot es genera en sèrie, un món on la singularitat es dilueix enmig de la massa, encara hi ha espai per l'atreviment i la sorpresa. Aquella cançó, escrita i interpretada des de l'honestedat d'uns músics que entenen la música com un ofici des d'on canalitzar els sentiments, va oferir al gran públic 3 minuts d'oxigen irrepetibles. La reacció dels espectadors i del jurat davant d'aquella música va ser unànime i la peça es va convertir en la cançó més ben puntuada de la història del festival. A partir d'aquí, la seva repercussió mediàtica va ser imparable fins a arribar a esdevenir la cançó portuguesa que més reproduccions aglutina a les plataformes. Salvador Sobral va donar-li ànima i rostre a la peça, però l'autora de la cançó, abans en parlàveu, és la seva germana, Luisa.
Si un dia alguém pregunta por mí,
Luisa Sobral va compondre Amar pelos dois, però, malgrat que ella també és cantant, va explicar que en escriure-la li venia al cap directament la veu del seu germà. Això ha passat en innumerables ocasions en el món de la música. Un compositor crea una melodia i immediatament li ve al cap una veu concreta i determinada i no pot imaginar-la amb cap altra veu que no sigui aquella. Per sort seva, la veu que imaginava li quedava força a prop. Així que el destí va voler que Amar pelos dois tingués la veu de Salvador Sobral i, vist en perspectiva, va ser tot un encert. La cançó va guanyar Eurovisió i gràcies a aquella victòria els germans van ser condecorats amb el pompós títol de Comanadors de l'Ordre del Mèrit de Portugal. Poca broma. Endinsem-nos ara a les entranyes d'aquesta exitosa cançó. El text de Luisa Sobral és gairebé un poema. Un text fet de petites frases que expliquen grans coses. Aborda un conflicte amorós i sembla que la relació s'ha trencat per uns motius que ignorem. De tota manera, la veu que ens canta encara té una devoció profunda per l'altre i a mesura que avança la música ens anirà explicant com d'important i immens és aquest sentiment. Però les relacions són cosa de dos. Al final de la cançó hi tindrem una espècie de desenllaç en el qual sembla que el protagonista tingui un pla per si la relació no es pot reconduir. Si no és possible que la seva parella torni als seus braços, doncs estimarà per tots dos. Fins al final no apareix la frase que dona nom a la peça, un vers que sintetitza completament tot el que abans ens ha anat explicant. Però, malgrat que la lletra és molt important i que la poesia gairebé brolli de la llibinera fonètica portuguesa, el que fa que tot plegat agafi una volada emotiva incontrolable és la manera a partir de la qual se'ns narra aquesta història. La música té una capacitat expressiva pràcticament infinita i quan es parla de sentiments és una de les disciplines que més nítidament pot canalitzar-los. Salvador Sobral va dir en alguna ocasió que la música no és altra cosa que un ofici, i ben cert que és així. Aquells que van participar en la creació i interpretació d'aquesta peça són autèntics artesans del so i del sentiment. El sentiment del qual ens parla la lletra aparentment és senzill, però dona honestedat absoluta. En aquest sentit, la música de la cançó s'articula a través del mateix principi i, per seguir amb el to poètic de tot plegat, podríem dir que aquesta música és d'una senzillesa sofisticada. I és així per les característiques dels elements que la configuren, començant per la base de tot plegat, l'harmonia, que és una de les protagonistes en aquesta cançó. Estem davant d'uns acords musicals rics i complexos que provenen tant del jazz com de les elaborades harmonies de la bossa nova, un estil que, malgrat ser d'origen brasiler, connecta directament amb la llengua portuguesa. Una de les característiques d'aquests acords és que estan enriquits amb allò que els músics anomenem tècnicament tensions. I això no és altra cosa, per dir-ho entre gometes, que diverses notes superposades sobre els acords per tal de portar-hi una gran quantitat de colors i de matisos sonors. Una altra singularitat de la peça és que està escrita en compàs de 3x4, un compàs que sempre ens remet al ritme de vals, però aquí no hi tindrem una parella dansant, sinó que qui dansa serà la música i la lletra en una coreografia musical completament seductora. Abans deia que la cançó era austera, però ho és perquè vol i perquè no li fa falta res més. En té prou amb tres elements tímbrics per comunicar tot allò que té per dir-nos. El piano, que ens guiarà per aquestes harmonies elegants i tensionades, la veu de Salvador Sobral i, finalment, tot plegat quedarà amorosit per l'extraordinària capacitat expressiva del quartet de corda. Arranjaments del músic Luis Figueiredo, la interpretació del quartet de corda és un dels altres puntals de Mar pelos dois. El quartet ens introduirà a la peça, definint-nos el marc estètic de la proposta. Apareixerà en algun moment com a coixí, en d'altres agafarà el rol protagonista, ens subratllarà certs moments d'intensitat i, fins i tot, establirà un petit joc de pregunta i resposta cap a la part final de la cançó. Aquí serà molt interessant que ens fixem en les petites frases solistes de cada instrument que van traient al cap entre la massa sonora i on serem testimonis de la bellesa i la cruesa del so de la corda. Piano i corda teixiran el coixí perfecte perquè es desplegui el veritable protagonista de la cançó, la veu fràgil i plena de matisos de Salvador Sobral.
Si un dia alguém preguntar por mí, diz...
Aquí el podem sentir en la seva nuesa més pura, un veritable regal. La melodia de la peça també té ingredients dels estils que comentàvem abans. Utilitza intervals força amplis que no són previsibles i això fa que ens sorprengui. A vegades fins i tot anirà a parar a notes completament impensables, però que quan arriben en generen una gran satisfacció auditiva. Salvador Sobral passa de notes agudes pràcticament afalsetades a notes greus, timbrades i amb so de vellut. Cada nota que canta, la veu està interpretada amb un matís exclusiu en el vibrato, en el volum i en la intenció del seu so. Justament el nom del seu nou disc, Timbre, fa referència a aquesta veu única. Escoltem ara com veu, piano i corda ens expliquen aquesta tendra història de desamor. Amb el quartet de corda, com sentiu, ben expressiu, i recordeu que la cançó ens parla d'una relació. Aquí tenim una de les parts i l'altra que sembla més dubitativa.
Si un dia...
Canviem d'instrumentació per deixar pas a l'aparició de la veu. Només veu i piano. I fixeu-vos amb els salts que fa la melodia. Diu que si algun dia algú et demana per mi, digues-li que he viscut per estimar-te. Continuem amb aquests intervals ben amples i espaiosos que fan flotar la veu amunt i avall. I aquí tornarà a aparèixer la corda, fixeu-vos-hi. Ara només la tenim com un acompanyament que amoroseix tota la música i suplica que el torni a estimar, que li doni una altra oportunitat. L'harmonia ens condueix perfectament a través de tot l'arc musical, amb fragments de més tensió i fins que arribem al repòs que conclou justament aquest arc. I arribem en un altre moment de protagonisme per la corda, molt vibrada, amb gran expressivitat, i ara també amb el piano acompanyant-la. El material musical és el mateix que ens ha ofert a la introducció. Fixeu-vos en aquesta línia solista que sobresurt. L'harmonia ben soferta i aporta aquests colors jazzístics tan suggestius. Torna la veu, que repeteix el mateix text on el protagonista prega pel retorn de l'amor. La corda ha desaparegut un instant per reaparèixer ara amb més força. I atenció amb l'arranjament. La corda en registre agut intervé només en els espais que li deixa la veu. Escoltem-ho.
Si el teu corazón no quisés.
S'ha anat alentint tot plegat. Això és música viva. Aquí no es grava amb claqueta. La progressió harmònica ens porta cap a un lloc incert, una mica d'inestabilitat, i fixeu-vos com d'inesperada i atractiva és aquesta nota.
Un meu corazón.
El meu cor pot estimar per tots dos. Com ell mateix va dir just després de guanyar Eurovisió, la música no són focs artificials, la música és sentiment.
Què?
Bravo! Això ha sigut la millor dissecació de la cançó que he escoltat mai. Gràcies, Arnau.